L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dimarts, dia 4 d'octubre, destacarem... Unanimitat a l'Ajuntament de Tortosa contra les retallades en sanitat. La Cambra de Comerç de Tortosa subscriu la declaració institucional contra un trasbassament de l'Ebre a Castelló. El sector de l'oli segueix reivindicant el moment crític que està vivint tant pels preus com pels efectes de la sequera. Aturada l'edificació d'habitatges de protecció oficial a les Terres de l'Ebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El ple de l'Ajuntament de Tortosa es va posicionar de forma unànime contra les retallades en sanitat després d'aprovar una moció popular que reclama la continuïtat i la millora dels serveis que s'ofereixen per la sanitat pública a les Terres de l'Ebre. L'encarregada de presentar la proposta, Maria José Codonyer, presidenta de la Junta de Personal de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, va demanar a l'Ajuntament que agafi les regnes d'unes reivindicacions que ultrapassen el seu àmbit i actuï en conseqüència d'una capitalitat reivindicada i assumida.
Nosaltres, com a Junta de Personal, seguirem fent la nostra tasca, les nostres reivindicacions, i desitjaríem poder fer un front comú amb tots els estaments, associacions, organitzacions, plataformes, etc., de les Terres de l'Ebre, ja que si volem aconseguir resultats, el crit ha de ser comú i l'esforç unificat. Podríem seguir fent una llarga exposició de motius, però creiem que d'una manera esquemàtica i clara queda reflectit en cada un dels punts de la moció popular el que els usuaris de la sanitat de les nostres terres espera de l'Ajuntament de Tortosa. Que agafi les regnes d'unes reivindicacions que ultrapassen el seu àmbit i actue en conseqüència d'una capitalitat reivindicada i assumida.
Prop d'un centenar de persones van seguir el debat plenari aplaudint i xiulant algunes de les intervencions polítiques. Codonyer, com a portaveu de les 635 signatures de persones empadronades a Tortosa que van avalar la moció popular, va assegurar que, tot i que haguessin volgut presentar la proposta abans, el retard els ha servit per demostrar que tot allò que denunciaven des de les juntes de personal s'està complint de manera cada vegada més traumàtica per al conjunt d'usuaris, com ja havia deixat d'entreveure l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, el passat divendres, en una compareixença pública, el grup de Convergència i Unió hi va donar suport. La portaveu, Meritxell Roger, va assegurar que, tot i no compartir la literalitat del text, creuen que ara és més important que l'Ajuntament mantingui un posicionament unànime com ha tingut fins ara.
El nostre grup, ja els avanço, votarà favorablement la moció presentada perquè pensem que és important que l'Ajuntament tingui avui un posicionament com l'ha tingut fins ara, potser no explícitament per aquest plenari, per defensar el sistema sanitari públic. És per aquest motiu que no volem deixar cap dubte respecte al posicionament de l'Ajuntament perquè creiem en un sistema sanitari públic. I en aquest sentit, des de l'Ajuntament, hem treballat i continuarem treballant per la defensa i la sostenibilitat d'un sistema sanitari públic que es mantingui la cobertura dels serveis bàsics a tots els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat. Sistema sanitari públic que s'ha construït al llarg dels últims 30 anys amb l'esforç de tots plegats, amb l'esforç dels diferents governs, dels professionals del sector i també dels usuaris.
El text aprovat diu que l'Ajuntament de Tortosa ha de dir al govern que està en contra de la reducció de llits, tancaments de plantes i quiròfans a l'Hospital Verge de la Cinta, del tancament de les urgències a centres d'assistència primària, dels acomiadaments dels treballadors de l'hospital i centre d'atenció primària i de les retallades en formació continuada. També reclama el sí a una gestió de recursos i el no al centralisme, així com el sí a la construcció del nou hospital de les Terres de l'Ebre. El ple d'ahir dilluns també va aprovar una moció d'Esquerra Republicana de Catalunya perquè l'Ajuntament de Tortosa s'adhereixi a la xarxa de municipis per la independència, promulgada per l'Ajuntament de Vic. I van donar suport als grups de Convergència i Unió i Iniciativa Entesa per Tortosa, mentre que el Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular i Plataforma per Catalunya hi van votar en contra. Tortosa és el segon municipi de les Terres de l'Ebre en sumar-se a la iniciativa, després que el ple de l'Ajuntament d'Amposta s'hi adherís la setmana passada, en aquest cas per una moció de Convergència i Unió.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Cambra de Comerç de Tortosa s'ha afegit al seguit d'ens locals, comarcals i entitats que en les darreres setmanes s'han sumat a la iniciativa de l'Ajuntament de Tortosa de fer una declaració institucional contra la petició d'aigua de l'Ebre de la Diputació de Castelló. L'ens cameral va assegurar a través d'un comunicat que s'adhereix íntegrament a la declaració que va aprovar el consistori tortosí en el ple ordinari del mes de setembre, on es rebutja el trasbassament de 90 hectòmetres cúbics d'aigua de l'Ebre que es reclama des de la província de Castelló. La Cambra reitera que una nova extracció d'aigua de l'Ebre provocaria greus problemes mediambientals i ecològics al territori. La Cambra de Comerç afegeix també que a les Terres de l'Ebre, malauradament, no ens sobra res i ens falta molt per equipar-nos en termes competitius a altres comarques de la demarcació de Tarragona i també de Castelló. També reitera que una nova extracció d'aigua de l'Ebre provocaria greus problemes mediambientals i ecològics, com la regressió i la falca salina, que el nostre territori no pot assumir i que una solidaritat ben entesa hauria d'evitar. La declaració institucional que va fer l'Ajuntament de Tortosa, a la que s'hi van sumar després ajuntaments com el d'Amposta, Flix, Sant Carles de la Ràpita o el Consell Comarcal del Baix Ebre, també assegura que el riu Ebre no té sobrants d'aigua i recomana a la província de Castelló que si hi ha dèficit d'aigua al Llevant es resolgui per altres vies que no siguin el trasbassament de l'Ebre.
Serveis informatius de Mute.
El sector de l'oli segueix reivindicant el moment crític que està vivint tant pels preus com pels efectes de la sequera. Avui mateix, Unió de Pagesos es reuneix amb el conseller d'Agricultura per demanar-li el seu compromís per evitar la presumpta venda a pèrdues en l'oli d'oliva. D'altra banda, Santa Bàrbara organitza demà una xerrada anomenada Situacions i perspectives de l'oli d'oliva sobre les dificultats que el sector està passant en aquests moments. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens porta aquesta informació.
Doncs efectivament, Tomàs, avui parlarem de dues notícies relacionades amb el món de l'oli, un sector que no està passant precisament els seus millors moments, per això s'estan duent a terme activitats i reivindicacions per a mirar de millorar aquesta situació. D'una banda, comencem parlant de què ha organitzat des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural. El Centre Cultural de Santa Bàrbara acollirà demà dimecres a partir de les 7 de la tarda la jornada tècnica titulada Situacions i perspectives de l'oli d'oliva, dirigida a tots els productors del sector i en general a les persones interessades en el tema. En aquests moments, un dels majors problemes amb què es troba el productor és la dels preus i el seu futur. Està clar que es deuen fer canvis estratègics per aconseguir que el conreu sigui rendible per al pagès. Per això, aquesta xerrada intentarà aportar dades que tinguen o que puguen ser útils per a prendre decisions en aquest sentit i de cara al futur. La xerrada, que serà inaugurada pel director territorial d'Agricultura, Josep Pere Vidal, correrà a càrrec del director de l'Agència per a l'Aceite d'Oliva, Carlos Sánchez Laín. La jornada, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Santa Bàrbara i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegit Baix Ebre-Montsià, és gratuïta, però cal inscriure's prèviament trucant al 977-70-6407, que és l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura al Montsià, o a través del correu electrònic v-caballero@gencat.cat. La importància d'aquesta jornada rau en el fet de que el cultiu de l'olivera, per la seva rusticitat i per la seva adaptació als terrenys marginals, esdevé una de les poques alternatives en determinades zones, fet que li dona un alt valor social com a equilibrador del territori. Cal recordar que la superfície de l'olivera al Montsià és de 16.427 hectàrees, de les quals 15.625 es conreen en secà i la resta en regadiu, és a dir, d'una manera mínima en regadiu. D'altra banda, i encara com dia dintre del tema de l'oli, Unió de Pagesos anuncia que vol el compromís del conseller d'Agricultura. Unió de Pagesos vol insistir al conseller Josep Maria Pelegrí en una reunió que tindrà lloc avui mateix perquè es comprometi en la lluita contra la presumpta venda a pèrdues per part de la gran distribució en el sector de l'oli d'oliva. la incidència de la importància que era en els conreus que s'està patint aquesta campanya i que pot comportar pèrdues de fins al 50% de la producció d'un any normal, és un altre dels temes que el sindicat tractarà amb el conseller en la reunió d'avui, ja que aquesta perspectiva encara fa empitjorar més la greu crisi de preus que pateix el sector. En aquest sentit, Unió de Pagesos vol recordar al conseller la necessitat de millorar les condicions de l'assegurança agrària per al sector de l'oli d'oliva, ja que les prestacions que ara ofereixen no cobreixen les necessitats dels productors en casos com els de la importància que era d'enguany. A més, en la reunió d'avui amb el conseller, els representants del sector de l'olivera d'Unió de Pagesos també volen plantejar qüestions com la necessitat de promocionar l'oli d'oliva català, la crisi de preus per la que passa el sector, el maneig de les restes de poda o el pla de desenvolupament rural. A la reunió amb el conseller d'Agricultura assistirà Miquel Blanc, que és el responsable nacional del sector de l'olivera d'Unió de Pagesos, també Ernest Cubells i Josep Ferrer, membres de l'executiva d'aquest sector.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la una de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda.
Tot i que les vivendes de protecció oficial són un recurs a tenir en compte per poder accedir a un habitatge, la crisi del sector immobiliari ha paralitzat l'edificació d'aquests allotjaments socials a les Terres de l'Ebre. De fet, el darrer informe continu sobre el sector d'habitatge que redacta el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya constata que fins al mes de juny no es va iniciar la construcció de cap habitatge oficial al territori. Aquest supòsit també ha estat verificat per la seu del Col·legi d'Arquitectes de les Terres de l'Ebre, qui des de principis d'any fins al dia d'avui no ha avisat cap construcció nova de protecció oficial. Segons el president de la institució, Joan Josep Curto, l'afectació és greu, perquè durant l'època de bonança es va centrar en la construcció d'habitatges lliures de manera excessiva i ara el mercat no pot assumir aquest excedent. Però aquesta aturada no ha estat sobtada. Durant l'any 2010, únicament es van iniciar la construcció de 184 habitatges, fet que va suposar un descens del 70% respecte al 2009. Per comarques, el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre van ser les que menys vivendes socials van construir l'any 2010, amb un total de 30 i 18 respectivament, mentre que el Montsià i la Terra Alta van ficar la primera pedra de 136 vivendes socials. Però aquesta situació no és singular de les Terres de l'Ebre únicament. Aquesta mateixa situació s'ha detectat a les quatre províncies catalanes. Recentment, un informe realitzat conjuntament per les cambres de comerç de Tortosa, Tarragona, Reus i Valls, en col·laboració amb el grup de recerca d'indústria i territori de la Universitat Rovira i Virgili, es posava de manifest la gran davallada que ha sofert el sector de la construcció a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, tant pel que fa a la construcció d'habitatge lliure com al de protecció oficial. Segons l'informe, en l'època de dinamisme del mercat, l'oferta no va considerar els habitatges de protecció oficial. El mercat dels habitatges lliures eren superiors, fet que els feia més interessants en un període de vendes elevades. La principal causa que ha motivat l'estancament s'hi troba a la restricció de crèdit per part de les entitats financeres. per tal d'evitar l'exclusió que algunes famílies podrien patir per les dificultats que tenen per accedir al mercat lliure, aquesta setmana la Generalitat va decidir llogar fins a l'abril del 2012 un total de 3.264 habitatges públics i que actualment estan buits. Aquest pla de xoc pretén accelerar el procés d'adjudicació de pisos protegits que l'anterior govern tenia desocupats i que equivalen al 23% del total de les 13.000 vivendes del parc públic català. Els habitatges buits que sortejaran a les Terres de l'Ebre són 210. Segons publica el Diari de Tarragona, es troben repartits en 12 municipis: l'Ampolla 42, Amposta 40, Gandesa 34, Sant Carles de la Ràpita 31, Torre de l'Espanyol 16, Horta de Sant Joan 17, Flix 15, Tortosa 11, Móra d'Ebre 1, Ullacona 1, La Sénia 1 i Batea 1.
Serveis informatius de Mute.
El Comitè Espanyol del programa Home i Biosfera va informar ahir favorablement sobre les Terres de l'Ebre per la seva designació com a reserva de la biosfera per part de la UNESCO. En la reunió presidida pel secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua del Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí, Josep Puigeu, també es va informar sobre altres territoris espanyols que obtenen aquest reconeixement, com ara l'illa de Gomera, les Ovinyes, la Mesa i la Granja de Sant Ildefonso. D'aquesta manera, les Terres de l'Ebre fan un pas més en la voluntat territorial explicitada per una cinquantena d'administracions, entitats i sectors socioeconòmics per aconseguir la denominació de reserva de la biosfera. Segons els promotors, aquesta designació no ha de suposar cap impediment per al creixement econòmic, sinó que es pot esdevenir tot un revulsiu. I és que la declaració no suposa més figures de protecció per al territori que les que ja existeixen en l'actualitat, com ara els dos parcs naturals, mentre que incrementa les oportunitats i el finançament per a projectes de desenvolupament sostenible. Ara, la última paraula recaurà en els responsables de la UNESCO. L'empresa Cemex, propietària de la fàbrica d'Alcanar, tancarà aquest 2011 havent aconseguit que el 45% de l'energia que es genera a la planta provingui de la biomassa i altres combustibles no tradicionals, bàsicament l'Enerfuel, un derivat de la fracció resta de residus urbans. Així ho van posar de manifest els directius de l'empresa en la darrera reunió de la Comissió de Sostenibilitat de la planta per fer balanç de la feina feta durant l'any. Malgrat tot, segons constaten, la planta ja està preparada per generar fins a la meitat de la seva energia a través de combustibles alternatius i s'apropa a l'objectiu d'aconseguir, d'aquí 3 anys, assolir la xifra de substitució del 65%. Aquest procés de substitució ha estat possible per les darreres inversions que s'han fet a la planta per dosificar l'entrada de combustibles alternatius als forns. L'any passat, l'ús d'aquest tipus de combustibles va arribar al 26%. I Cemex, segons va informar, confia en tancar aquest 2011 amb nivells de substitució propers als 45%. La biomassa, composta per closques d'arròs, fusta i restes de poda vegetal, i com a novetat enguany, barrejant-hi marro de cafè i pinyol d'oliva, continua ocupant la major part del combustible alternatiu a la planta del Montsià. Durant aquest any, Cemex també ha posat en marxa un nou filtre de màquines en un dels 3 forns que ha permès rebaixar les emissions de partícules a nivells mínims, donant compliment a l'autorització ambiental integrada que el Departament de Medi Ambient li va otorgar l'any 2002 i que l'any passat se li va renovar. En aquest sentit, la planta d'Alcanar continua fent un esforç per incrementar l'ús de matèries primes alternatives com una altra de les altres vies per reduir les emissions de diòxid de carboni. Aquestes matèries primes alternatives representen ja el 5% de les utilitzades a la fàbrica, procedent sobretot de les runes de la construcció, residus de la siderúrgia, restes ceràmiques o cendres. Pel que fa a les previsions de producció anuals, en l'actual context de crisi i la davallada del sector de la construcció, la fàbrica de Cemex preveu tancar l'any amb xifres lleugerament inferiors que les de l'any passat. Amb tot, l'exportació aconsegueix que els nivells de producció del clínquer es mantingui. La planta de Cemex a Alcanar produeix anualment 1,4 milions de tones de clínquer i 1,3 milions de tones de ciment.
Serveis informatius de Mute.
I continuem a Sant Carles de la Ràpita. Des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens informa que al mateix temps que s'està impulsant el projecte d'una xarxa de camins rurals, la taula de la Sénia continua desenvolupant els programes anuals de la millora dels camins rurals dels municipis mancomunats. La Ràpita és un dels municipis beneficiats. Núria?
La creació d'una xarxa de camins naturals ve a complementar el programa de millora de camins rurals que la taula del CENI està desenvolupant des de 2007 a través d'un conveni signat amb el Ministeri de Medi Ambient. Dins d'aquest programa s'inclouen les obres d'arranjament dels camins del Paraíso i de Matarredona, al terme municipal de la Ràpita, dos obres que es van iniciar el passat estiu i que pugen una inversió de 117.000 euros. Les del camí del Paraíso ja han finalitzat i els treballs se centren actualment en el camí de Matarredona. Les obres afecten una longitud de 3 quilòmetres i permetran millorar l'accés principal a la Serra del Montsià, tal i com en recordava el representant municipal a la taula del Sénia i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Josep Pitart.
En este camí, des d'aproximadament l'àrea de Mundana, és a dir, el que eren les antigues basures, fins a l'Esplanada, fins al Cocó de Jordi, se farà un asfalt de doble capa. Però a banda d'això també hem aprofitat, a través dels serveis tècnics municipals i de la guarderia rural, hem aprofitat també per a, en alguns passatges concrets que ara quedaven molt estrets, intentar guanyar una mica de terreny per si dos cotxes se troben de cara, que puguem passar amb més facilitat, i a més també de netejar segons quines zones que estaven perdudes o estaven de vegetació, i a banda també en aquells punts que es pugui simplificar o retallar mínimament el recorregut, el traçat també intentarà fer-se, evitant alguna doble curva o el recte, no? Una mica jo crec que com te dia, pel volum de trànsit que ara mateix hi ha, no només en caps de setmana sinó també entre setmana, era una actuació destacada que s'havia d'afrontar, i hem tingut l'oportunitat a través d'aquest conveni que el Ministeri a través de la taula del CENIA ha posat a l'abast dels ajuntaments.
Aquest és el quart any consecutiu que la Ràpita es beneficia dels programes de desenvolupament rural de la taula del Sénia. La carretera del Poble Nou, el camí de l'Anglès o el camí d'accés al mirador de la Torreta ja van ser arranjats amb aquest fons i la inversió va superar els 400.000 euros.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa de que el regidor de Governació de l'Ajuntament Ampostí, Josep Garriga, va desmentir a Amposta Ràdio els rumors apareguts aquests dies sobre la possible descoberta de dos cadàvers sense identificar a un nínxol del cementeri de la ciutat. No és així, Manel?
Doncs efectivament, així és. El regidor ha desmentit aquest rumor que corria per la ciutat. Ha posat en contacte amb la policia local i amb el responsable del cementeri municipal. S'ha desmentit aquest rumor que havia aixecat multitud d'especulacions sobre la procedència d'aquests inexistents cadàvers. El regidor també ha desmentit a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre el rumor sobre la mort per atropellament d'una dona aquest cap de setmana a la rotonda de la Pagesia. Garriga ha explicat que hi ha hagut una confusió, ja que el que va ocórrer fou l'atenció per part d'un tractorista a una dona que havia sofert un atac d'ansietat a l'esmentada zona. Escoltem el regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta.
Bé, referent als rumors que han corregut este cap de setmana de la troballa de dos cadàvers al cementiri municipal d'Amposta, bé, des de Governació hem de dir que és totalment falsa esta suposada troballa, i que desmentir-ho públicament des de la regidoria de Governació este bulo que corre per Amposta de que s'han trobat dos cadàvers al cementiri d'Amposta sense identificar. Hi ha alguna altra cosa, com per exemple un suposat accident que va haure a la plaça de la Pagesia, on un tractorista va veure una dona que va caure al terra, va anar a socórrer-la i bé, es va córrer per Amposta que hi havia hagut un atropellament d'un tractor a una senyora.
El regidor ha recordat que possiblement hi ha un cert neguit entre la població amb la sensibilitat a flor de pell degut als darrers aconteixements succeïts a la capital del Montsià.
Serveis informatius de Mute.
I ens n'anem ara a Deltebre. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa de que acaba la tercera campanya d'excavacions al vaixell enfonsat davant de les costes de Deltebre. Lluïsa?
Divendres, el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, el CAS, finalitzava la tercera campanya arqueològica per estudiar el jaciment del Tebre I, les restes d'un antic vaixell enfonsat prop de la desembocadura de l'Ebre, davant de l'illa de Buda. A partir dels treballs de les campanyes 2009 i 2010, es perfila com a hipòtesi més probable que el vaixell localitzat formés part del contingent militar que l'estiu del 1813 va atacar la ciutat de Tarragona en l'anomenada Guerra del Francès i que una vegada en retirada va aproximar-se a la gola de l'Ebre a causa d'un temporal. Segons la documentació que es conserva a l'arxiu del Ministeri de Defensa britànic, podria tractar-se d'uns dels 14 transports d'aquella flota que van embarrancar la boca de l'Ebre, 10 dels quals van sortir finalment i la càrrega dels 4 restants salvada. Si bé la recerca ha arribat a plantejar diversos noms que correspondrien al vaixell, el nom en continua sent una incògnita, fins que apareguin més proves o bé les restes dels altres tres vaixells embarrancats i enfonsats durant el mateix temporal. El fet de raure a 6 metres de fondària el fa molt accessible als treballs arqueològics i representa una novetat científica que permet documentar una etapa històrica poc tractada a Catalunya. A més, representa un gran actiu al patrimoni arqueològic de les Terres de l'Ebre que proporcionarà, amb el temps, materials espectaculars utilitzables museogràficament. Sobre el que ha estat aquesta tercera campanya en parla el director del CASC, Gustau Vivar.
Ara estem ja arribant, encara no, a la zona del mig del vaixell. És un vaixell que té una problemàtica específica, és que conserva molt bé tot el seu carregament. I llavors, doncs clar, costa molt, primer, documentar tot el que és el carregament, extreure'l i després estudiar el que és pròpiament ja el vaixell, l'arquitectura naval que diem nosaltres. Realment podem parlar de que estem començant l'estudi d'aquest vaixell. A més, hem tingut aquest any també doncs, una mica de retallada, diguéssim, i només hem pogut venir un mes, el mes de setembre. I per posar-hi encara més coses, quan hem arribat aquest any, es tracta d'un vaixell que sempre està molt descolgat de sorra, tot i que està al delta de l'Ebre, però és que aquest any ens hem trobat amb una cosa que no ens havíem trobat mai, i és que el vaixell està completament colgat de sorra, completament colgat de sorra. Un vaixell de gairebé 40 metres i que només es veia 50 centímetres de la fusta, quan normalment els altres anys que hem vingut doncs es veien de 20 a 30 metres de fusta. Llavors això ha fet que la tasca d'aquest any ha sigut molt més complicada que la resta d'any i hem perdut gairebé 2 setmanes en poder treure tota la sorra que estava colgant al vaixell.
Les campanyes d'excavació estan dirigides pel mateix director del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya i també l'arqueòloga col·laboradora Ruth Gelli. Els treballs s'han organitzat mitjançant un taller d'arqueologia subaquàtica en què han participat fins a 28 arqueòlegs vinguts de diversos països.
Serveis informatius de MUTE.
Seguim ara des de l'Ametlla de Mar. Des d'allí, Francesc Callau ens informa de la inauguració de l'exposició 1911, Sobreviure a la tempesta. L'exposició narra les conseqüències de la tempesta que va assolar la costa catalana i valenciana entre el 31 de gener i el 3 de febrer de 1911, provocant 141 morts. Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
Aquest dissabte a la tarda es va inaugurar l'exposició 1911 Sobreviure a la tempesta al Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar. Dins dels actes de commemoració del temporal que va castigar les costes catalanes i valencianes, el Museu d'Història de Cambrils i l'Arxiu Municipal de Cambrils han produït l'exposició que explica les circumstàncies meteorològiques que van provocar la tempesta que es va produir entre el 31 de gener i el 3 de febrer de 1911, amb el balanç de 85 morts a Catalunya i 56 al País Valencià. A través dels testimonis recollits i de les notícies d'arxiu i de premsa, l'exposició ressegueix la trajectòria que va seguir la tempesta des del Maresme fins a Alacant. Es mostren les conseqüències que va tenir sobre els pescadors que la van patir, concretament 85 morts a Catalunya, 5 d'ells a l'Ametlla de Mar, i no van ser més perquè en aquell moment les barques de l'Ametlla estaven amarrades donat que coincidia en la Festa Major de la Candelera, i 56 al País Valencià i desenes d'embarcacions perdudes. Es parla de les nombroses reaccions de solidaritat que va generar per salvar els nàufrags i en els següents dies i setmanes per ajudar les famílies dels morts a continuar endavant malgrat el daltabaix emocional i econòmic. I finalment, es reflexiona sobre les condicions en què vivien i treballaven els pescadors a l'inici del segle XX, sense mitjans de protecció físics ni institucionals, navegant a vela i sense gairebé ports de refugi a la costa. Tot plegat, acompanyat d'imatges de la tempesta localitzades en diferents arxius, tant fotografies com una gravació fílmica. Carme Dalmau, alcaldessa de Cambrils, va ser present a la inauguració.
No és únicament una exposició de record de les morts que hi va haver, que també, sinó doncs, de totes les arts pesqueres i una mica també doncs, que és la importància d'aquesta història nostra i de la història oral, que moltes vegades doncs, aquest tipus d'exposició es fan a través de la història oral recollida. I res, que és una part important doncs, de la nostra història conjunta de totes les poblacions a la costa.
Per la seva part, Eva de l'Amo, regidora de Cultura de l'Ametlla de Mar, es mostrava satisfeta d'acollir aquesta exposició.
I és una exposició que ha anat passant per diverses poblacions de Catalunya, I bueno, estem encantats en acollir aquesta exposició tan, tan interessant i que ens fa recordar vells temps de, en quant a maneres de viure de, dels pescadors.
1911, Sobreviure a la tempesta, es va inaugurar coincidint amb l'inici dels actes commemoratius del centenari i a partir del mes de maig, concretament a Cambrils, l'exposició, a partir d'allí va esdevindre itinerant i viatja per altres poblacions catalanes que commemoren el centenari del temporal. A l'Ametlla de Mar es pot visitar el Centre d'Interpretació de la Pesca de dilluns a divendres pel matí de 11 a 1 i per les tardes de dimecres a divendres de 3 i mitja a 8 i mitja. Dissabtes i diumenges per les tardes de 4 a 9 fins al dia 30 d'octubre.
I fins aquí el nostre informatiu de dimarts. Ens tornem a retrobar demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.